Notícies migdia, amb Núria García.
Bon dia, són 2:15. A les portes de les festes nadalenques, la Generalitat ha decidit flexibilitzar les restriccions, tot i que la situació epidemiològica no sigui per tirar coets. Entre els canvis que entren en vigor avui hi ha la reobertura de centres comercials. El paddock Aleix Macià és un dels establiments que ha pogut recuperar l'activitat, malgrat que amb l'aforament limitat al 30%. La directora Sílvia Toneu ha assegurat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que no serà un problema complir amb aquesta restricció.
El 30% no és de superfície, és d'aforament. Llavors, és el 30% de la capacitat màxima, que al paddock són 3.000 persones, per tant, hi podrien entrar unes 900 persones. No tindrem problemes per encabir a l'hora, eh? Vull dir, no hi haurà problemes, podrà entrar tothom que voldrà.
Tot i que els botiguers del paddock encaran els pròxims dies amb ganes i il·lusió, Sílvia Toneu reconeix resignada que les vendes que puguin fer d'ara en endavant no permetran salvar el Nadal. És dilluns 14 de desembre. Repassem la resta de notícies del dia.
Titulars.
La flexibilització de les mesures previstes en el tram 1, com dèiem, arriben en un moment que la situació de la pandèmia es manté com a mínim estable. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Tot i això, Sabadell ja supera els 10.000 contagis des de l'inici de la crisi sanitària, mentre que el volum de defuncions és de 446. A més, en les últimes hores, el risc de rebrot ha tornat a repuntar fins als 202 punts, mentre que la velocitat de transmissió també ha pujat fins al 0,88.
Neix Sabadell Viatgera.
Una associació que pretén fer de paraigua d'una trentena d'agències de viatges locals. Carles Carrión, un dels seus representants, ha denunciat al Cafè la falta de suport per part de les institucions.
Sobretot aquesta falta de suport per part de l'alcaldia. En una d'aquestes reunions analitzàvem que estaven rebent el suport de l'Ajuntament aquells sectors com podrien ser l'hostaleria, també la cultura i etcètera, la qual cosa ens fa molt feliços perquè així ha de ser. Però estava clar que el sector del turisme, i parlo del turisme de manera molt global, però l'agència de viatges és el subsector més castigat durant aquesta pandèmia.
La facturació del sector ha caigut un 90% a conseqüència de la pandèmia.
El Sabadell ha sortit per primer cop aquesta temporada de la zona de descens. L'equip d'Antoni Hidalgo va aconseguir ahir amb la victòria per 1-2 a l'estadi de Cartagonova.
10 punts han sumat ja els arlequinats a domicili. El triomf d'ahir, a més, va ser per primer cop amb remuntada inclosa i amb 2 gols a última hora. A partir de les 2 del programa Hotel Suís analitzem com queda el panorama a una setmana de les vacances nadalenques.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Xevi Soler. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs iniciem la setmana amb el predomini d'una circulació de l'oest que el que farà que serà que al llarg d'aquests propers dies vagin creuant diferents sistemes frontals que a estones doncs, podran comportar nuvolositat força abundant i un cop que ens hagi travessat doncs, l'ambient serà més assolellat. De moment avui doncs, tindrem nuvolositat abundant producte d'un sistema frontal que precisament que s'està acostant per l'oest de la península i podrà comportar algunes febles precipitacions cap a doncs, l'oest del país, sobretot al vessant sud del Pirineu i Prepirineu de Lleida. La resta més aviat núvols que no pas doncs, precipitacions. De cara a demà, també tindrem de nou un altre sistema frontal que comportarà una miqueta més de precipitacions. No seran gaire abundants, però que seran més extenses que no pas les d'avui i podran afectar a molts punts de la meitat oest, sense descartar que puguin arribar al matí, sobretot a d'altres punts del territori. A la tarda demà, més sol, i també tindrem al llarg d'aquesta setmana un baix de temperatures. Davant del sistema frontal augmentarà doncs, la massa d'aire, la temperatura de la massa d'aire, i en canvi, un cop que passi el sistema frontal, la temperatura serà força baixa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara quina és la situació del transport públic. Borja Mariano, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir que els trens de les línies R2 i R4 de Rodalies de Catalunya circulen amb retards d'entre 15 i 30 minuts. La resta de línies de rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, on s'identifiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a la circulació viària, a aquesta hora us hem de dir que a la B20 hi ha 5 quilòmetres i mig d'aturades entre Badalona i Meridiana en sentit Llobregat per un camió avariat. Hi ha un carril tallat. I també hi ha una cua important encara de més de 5 quilòmetres a la 2 entre Cornellà i Sant Feliu en sentit Martorell i aturades de 2 quilòmetres en sentit Barcelona, conseqüència d'un accident. Els bombers han hagut d'excarcerar dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels seus vehicles. Passant 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Catalunya i també Sabadell flexibilitzen algunes de les mesures anti-Covid en vigor fins ara, tot i que les dades epidemiològiques encara no permetin saltar de fase. Entre els canvis que avui es comencen a aplicar hi ha que els centres comercials reobrin portes, això sí, amb un aforament limitat al 30%. La mesura afecta directament el paddock, que avui ha tornat a aixecar la persiana després de 2 mesos tancat per les restriccions anti-Covid. La directora de l'establiment de l'Eix Macià, Sílvia Toneu, ha afirmat que reobren amb moltes ganes, tot i reconèixer que els comerciants que hi ha instal·lats hauran perdut bona part de la campanya de Nadal.
Hi ha una part molt important que ja s'ha perdut, perquè hi ha molta gent que ja ha fet les compres. Sempre queda gent que les fa al final, eh? Encara que no hi hagués hagut tot aquest lío, sempre hi ha gent que les fa al final, però tota la gent que ja ha comprat en altres llocs no ens comprarà a nosaltres. Hi ha botigues que sí que tenen botiga al centre de la ciutat o en altres carrers, i aquests han compensat una miqueta, no del tot, però hi ha gent que només té botiga al centre comercial i aquesta gent sí que hauran perdut pràcticament tota la campanya. Serà un any perdut? Hem de mirar endavant, no mirar enrere ja no té sentit.
La directora del paddock ha intervingut aquest matí al programa El Cafè de la Ràdio.
Una entrevista durant la qual s'ha tornat a queixar que no totes les grans superfícies hagin jugat amb les mateixes regles de joc. Sílvia Toneu opina que hi ha hagut un tracte discriminatori cap a centres comercials com el paddock.
El que volem ser és tinguts en compte ni millor ni pitjor com els altres, perquè no hi ha cap diferència entre el nostre comerç i l'altre comerç. Si han de tancar el comerç, que ho tanquin tot. O sigui, la salut és el primer d'això, tothom hi està d'acord. El que no té sentit és el que han fet fins ara, que és discriminar el centre comercial només perquè té una etiqueta que diu centre comercial, perquè no hi ha cap, no té cap sentit que el MediaMarkt hagi estat obert, que el Corte Inglés hagi estat obert, que l'IKEA hagi estat obert i el paddock hagi estat tancat. És que no en té cap de sentit.
De fet, no totes les botigues que hi ha al paddock han resistit els 2 tancaments arran del coronavirus. Segons les dades aportades per la directora del centre comercial, almenys 2 establiments han hagut de tancar definitivament des de l'inici de la pandèmia. A banda de limitar l'aforament al 30%, una mesura que al paddock suposaria entrar alhora 900 persones a l'establiment, el Procicat també els demana garantir una bona ventilació, així com el control d'accessos, 2 aspectes que, segons Toneu, ja tenen del tot resolts.
La reobertura de centres comercials no és l'únic canvi. A partir d'avui també augmenten els aforaments en actes culturals i religiosos i obren les pistes d'esquí catalanes. A més, a partir del pròxim cap de setmana estaran permesos els desplaçaments dins de la mateixa comarca. I pel que fa a la incidència del coronavirus a la ciutat, el risc de rebrot ha augmentat fins als 202 punts, mentre que la velocitat de contagi també ha crescut fins al 0,88. Però atenció a la xifra que us donem ara. Sabadell ha superat els 10.000 casos positius des de l'inici de la pandèmia, segons les dades de salut. A més, les defuncions en aquests últims mesos s'enfilen ja fins a les 446. Però aquestes dades generals, com es tradueixen si ens fixem a les àrees bàsiques de salut de la ciutat? Ens ho detallen en el següent informe la Karen Madrid i el Pau Duran.
Els últims 14 dies, l'ABS on s'han detectat més casos nous és la dels Caps Sud i la Creu de Barberà, 79.
Ara de Poblenou i la Serra, 66, i el Centre, 61. La resta, tots per sota: Creu Alta, Can Puiganer, 59, Can Uriac, 58, Sant Oleguer, 52, Gràcia i Marinal, 51, Can Rull, 45, Concòrdia, 32, el que menys el Camp Nord, on n'han trobat només 18.
El risc de rebrot és la dada on hi ha més diferències. El més alt se situa Poblenou i la Serra, 594 punts.
Sud i Creu de Barberà es troben a 272, la resta més avall dels 214 del Cap de Sant Oleguer. El centre, 211, Gràcia Marinal, 191, Can Oriac, 173, Concòrdia, 122, Creu Alta, Can Puiganer, 113. Els més baixos són els de Can Rull, amb 90, i el Camp Nord, amb 70 punts.
Però com podem comparar les 10 àrees bàsiques de salut si la més gran, el centre, té més de 34.000 habitants i a Poblenou, amb la Serra, tots just passen dels 9.000?
Amb l'índex de casos per cada 100.000 habitants. Segons aquesta dada, Poblenou la Serra té 723,6 casos per cada 100.000 persones. Can Oriac, 291,7 per 100.000 habitants. Gràcia, amb Marinals, 257,2 casos. Sud, amb Creu de Barberà, 256,3. Sant Oleguer, 245,6. Creu Alta, Can Puiganer, 239,6. A la Concòrdia, 213,3. A Can Rull, 185,7. Al Capcentre, 179,1. I al de Nord, 110,7.
Com està la velocitat de reproducció de la malaltia a la R de les abesses?
La més alta la trobem al centre, 1,18. Després, al sud i Creu de Barberà, 1,06. A Sant Oleguer, 0,87. A Poblenou i la Serra, 0,82. Les més baixes són a Can Rull, 0,48. I a la Creu Alta i Can Puiganer, 0,47. En aquestes dues últimes situacions, això vol dir que calen més de dues persones per infectar-ne una de nova.
I en xifres absolutes, on s'ha registrat més infectats totals des de l'inici de la pandèmia?
Entre els Caps Sud i Creu de Barberà han sumat 1.464 casos. Al centre en porten 1.207, a la Creu Alta i Can Puiganer 1.086 i a Can Oriac 1.049. Per sota del miler hi ha Can Rull amb 949, Sant Oleguer amb 791 i Gràcia Marinals amb 726, el Cap Nord amb 667, la Concòrdia amb 613 i finalment Poblenou i la Serra amb 483 contagiats totals per coronavirus des de l'inici de la pandèmia.
I aquesta és la situació a Sabadell, però quina és la incidència del virus al Parc Taulí? La situació es manté estable amb menys d'un centenar de pacients ingressats per coronavirus. Amb tot, els responsables de l'hospital fan una crida a la prudència perquè la situació no empitjori després del Nadal.
La responsable d'epidemiologia de l'Hospital de Sabadell, la doctora Gemma Navarro, ha assegurat que les últimes dades evidencien que la ciutat està superant la segona onada. Tot i això, diu, els números van molt més lentament, a diferència de la primera.
Quan vam sortir de la primera onada, les dades epidemiològiques eren millors que ara. Llavors, qualsevol petit canvi podem tornar a tenir un problemes i rebrots i més casos. Llavors, no ens hem de relaxar i hem de continuar amb les mesures.
Amb tot, ha assegurat que si les dades continuen evolucionant de forma favorable, podrem celebrar el Nadal, tot i que moltes precaucions. I fa algunes recomanacions, com ara minimitzar la interacció social els dies previs a les trobades o utilitzar la mascareta i ventilar molt bé el lloc on es fa l'àpat.
Amnistia Internacional, juntament amb altres ONGs, reclama concessions perquè la vacuna contra el coronavirus pugui arribar també als països amb menys recursos. Concretament, aposta per suspendre temporalment els drets de la propietat intel·lectual de les farmacèutiques impulsores de la vacuna, una mesura que permetria fabricar el fàrmac en aquests països sense dependre de Pfizer o Moderna.
Aquesta proposta, que sorgeix de la Índia i Sud-àfrica, no compta amb el suport de les farmacèutiques ni dels països més adinerats, com la Unió Europea, els Estats Units i al Canadà. El portaveu d'Amnistia Internacional, Dani Vilaró, lamenta que un 14% dels països del món acaparen el 50% de les dosis i assenyala l'impacte que això pot tenir. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Demanem aquesta suspensió perquè pensem que bé, que si no ho fan podria tenir un impacte negatiu. Primer, en el preu, és a dir, que podria ser una vacuna cara per a aquests països que no tenen recursos. I després també per l'accés i la disponibilitat a aquest tipus de medicaments, no? Amb la dada que nosaltres donàvem, que hi havia com gairebé un bloc de 70 països que només podran vacunar una de cada 10 persones.
En cas que l'Organització Mundial de la Salut o l'Organització Mundial del Comerç no agafin el guant de les ONG, aquestes demanen a les farmacèutiques que cedeixin un percentatge de les vacunes als països amb menys recursos.
Altres informacions relacionades amb la pandèmia quan són 3:15. Protecció Civil recomana no arribar a les 10 persones per Nadal. També considera que Catalunya hauria de demorar més dies la transició cap a la fase 2.
El pla aprovat pel govern permet les reunions familiars fins a un màxim de 10 persones, però Protecció Civil recomana reduir-los a 4 o, com a molt, 6 comensals. També recomana que els dinars siguin a l'exterior per garantir una correcta ventilació de l'espai.
Educació estudia fer proves massives al personal de les escoles després de les vacances.
El tancament de les escoles escoles tampoc és una mesura que ara mateix estigui sobre la taula, segons assegura la Generalitat, i per això volen reforçar les mesures de protecció als centres educatius. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que després de Nadal es faran tests massius al personal docent i aquests mateixos són un dels col·lectius que tenen prioritat per rebre la vacuna contra la Covid. De moment, el departament està estudiant si el cribratge es farà amb tests d'antígens o amb proves PCR.
I acabem, als Estats Units comencen a vacunar contra la Covid-19 amb la mostra de Pfizer i BioNTech, que abans d'acabar l'any preveuen arribar a les 40 milions de dosis.
Avui comença la campanya de vacunació contra la Covid-19 als Estats Units. Ahir el país va començar a distribuir gairebé 3 milions de dosis arreu del territori i abans d'acabar l'any volen arribar als 40 milions. La vacuna amb què treballen és la de Pfizer, tot un repte tenint en compte les dimensions dels Estats Units i la condició sine qua non de mantenir les dosis a 70 graus sota zero.
Notícies migdia.
Us ho dèiem en començar, una trentena d'agències de viatges de Sabadell s'han unit creant l'Associació Sabadell Viatgera. Aquesta entitat es va començar a reunir durant la pandèmia i ara es consolida per fer-se forts i posar sobre la taula les seves reivindicacions. Consideren que han quedat al marge de l'atenció de les administracions i també dels mitjans de comunicació. Avui posaran remei reunint-se amb l'Ajuntament i fent-se escoltar en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Dos dels membres de la nova associació, Carles Carrión i Mònica Castellà, han explicat que les agències han perdut fins a un 90% de la facturació des de l'inici de la pandèmia el mes de març. De totes maneres, gairebé cap ha hagut de tancar, el que demostra la seva solvència. Ara bé, se sumen a les reivindicacions d'altres patronals i volen que els donin ajudes directes i immediates i que els ERTOs es puguin mantenir fins a l'estiu del 2021. També tenen deures per l'Ajuntament, a qui han criticat falta de suport. Carles Carrión.
Voler recuperar la Fira de Viatges de Sabadell, una fira històrica coneguda per tothom, que la ciutat va perdre, i jo crec que recuperant aquesta fira posaria Sabadell a l'agenda. Podria no només fer conèixer tot el ventall d'agències que hi ha a la ciutat i que ofereixen un producte per satisfer totes les necessitats dels clients, sinó que podria apropar diferents països a la ciutat a través dels seus menjars, espectacles.
A més, defensen que les petites agències també són comerç local i de proximitat i volen tenir el mateix suport que la resta de botigues de barri.
Més qüestions. La Junta de Govern local ha aprovat la contractació de les obres per millorar l'entorn escolar de l'escola Pau Casals al barri de la Concòrdia. El projecte compta amb un pressupost de 770.000 euros i és previst que els treballs comencin durant el segon trimestre de l'any que ve.
El regidor en funcions de portaveu, Eloi Cortés, ha donat més detalls de la intervenció que es farà per millorar el camí escolar.
Aquest projecte suposa doncs, acondicionar l'espai verd, una mena de triangle que queda entre els carrers d'Atlanta i de Mauritània. S'hi posarà una barana, es pavimentarà el nivell de les voreres, també s'hi posaran bancs, es preveu instal·lar-hi més mobiliari urbà i, per exemple, una font i plantar-hi arbres. I també doncs, està previst millorar doncs, aquests recorreguts connectant amb els espais verds que hi ha al barri de la Concòrdia i a Can Rull.
Aquest projecte neix dels pressupostos participatius Construint Ciutat del 2018 a proposta de l'Associació de Veïns de la Concòrdia. L'actual govern ja va anunciar la intenció de tirar-lo endavant a finals d'octubre. Estarà finançat al 50% amb fons europeus.
Per altra banda, també comença a caminar el centre divulgatiu sobre l'agricultura de proximitat que s'instal·larà a la finca municipal de Can Gambús, Vallcorba.
De moment només s'ha aprovat la segona fase del projecte, que també estarà finançat amb el fons FEDER. De totes maneres, Cortés ha pogut descriure com serà el futur equipament.
És un magatzem agrari per les activitats que es facin a la finca, per guardar tractors i maquinària agrícola, i per altra banda el centre d'interpretació i formació, que serà com una mena de centre de visitants del parc agrari de Sabadell. També està previst doncs, la construcció d'una era amb els accessos i també una zona d'aparcament, i té un cost global de 600.000 euros tot dins de l'estratègia EduCi de Sabadell.
L'actuació, com deia el regidor, és de 600.000 euros i encara no hi ha data per començar-la.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Creu Roja Sabadell ja està començant a repartir les joguines recaptades a la campanya de Nadal. Per segon any consecutiu, les 1.100 famílies de la ciutat ateses pel dispositiu podran triar les joguines que volen que els Reis d'Orient portin els seus fills a aquestes festes. En aquesta ocasió, s'ha habilitat una botiga Fira Sabadell on els beneficiaris podran encarregar els regals.
L'ONG i l'Ajuntament han centrat esforços en tirar endavant la campanya perquè aquest any, més que mai, totes les famílies visquin les festes. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que mantenir el format botiga és un gran pas endavant.
Entenem que dignifica
aquest espai de repartiment de joguines, no? Ho normalitza, que és la idea que tenim sempre quan impulsem tots aquests projectes. A més, en un espai com la Fira Sabadell, que com sabeu aquest any doncs ha estat pràcticament monopolitzada per diferents dispositius extraordinaris, com sabeu el dispositiu de repartiment de 650 famílies del rebost solidari que ha gestionat Creu Roja, i aquest any doncs, també amb aquesta botiga de la campanya Joguines de Nadal, que com veieu doncs és un espai digne, un espai ampli i que a més ens ofereix doncs, confort, no?, per fer aquest repartiment.
En el mateix sentit, s'ha posicionat la presidenta de Creu Roja Sabadell, Montse Font, que destaca el fet que els Reis portin els infants allò que més desitgin.
Aquestes famílies surten molt contentes, estan assessorades, per dir-ho d'alguna manera, si tenen un problema, perquè cada infant és diferent. Nosaltres tenim les joguines preparades per edats, oi? Sí. Però pot ser que hi hagin infants que per edat no sigui, perquè tinguin alguna enfermedad, i llavors el fet de que aquest pare pugui parlar amb un voluntari que l'assessori, doncs és important. Per què? Perquè en definitiva el que nosaltres volem és que quan arribi la joguina al nen, la joguina sigui una joguina que amb ell li faci il·lusió.
La botiga de Fira Sabadell, a més, s'ha habilitat amb totes les mesures de seguretat que requereix el moment actual, amb entrades i sortides independents i desinfecció constant de les joguines. El mateix model es vol aplicar a la llarga a tota l'àrea de referència de la Creu Roja a la comarca, però de moment només s'ha pogut implantar a Badia. En total, entre Sabadell, Sant Quirze, Barberà i Badia, repartiran joguines a unes 2.000 famílies.
L'aeroport de Sabadell ha registrat més de 4.100 operacions durant el mes de novembre.
És una xifra un 6% inferior a la que la registrada el mes anterior. Malgrat això, el de Sabadell continua sent el segon aeròdrom dels que gestiona Aena, que ha registrat una activitat no comercial més elevada al nombre, només per darrere de Madrid Cuatro Vientos.
El Festival de Contes Bet aquí a Sabadell se celebra in extremis.
Després de dos ajornaments, el festival s'ha pogut celebrar amb una fórmula híbrida, amb activitats a distància i algunes presencials, tot i que amb poc públic. Mònica Llunyell és la presidenta de l'associació Carabàs.
Edició d'emergència o inèdita gairebé, perquè jo penso que ara mateix com estan les coses, qualsevol cosa que es pugui fer és un triomf, doncs la valoració des de l'associació és molt bona del festival. Hem pogut fer tot el que volíem fer.
Corregim que era Mireia Llunyell, la presidenta de l'associació Carabàs. Narradors com Ramon Roma, Susagna Nebó, Cristina Mas han participat en la creació d'aquest contingut audiovisual per fer arribar els contes a tothom.
I ho hem conegut aquest matí, l'Ajuntament de Sabadell i la Sala Miguel Hernández han acordat el trasllat de la programació de l'equipament de la Roureda al Teatre Principal pel que resta de curs. D'aquesta manera, els espectacles previstos entre els mesos de gener i juny de l'any que ve podran veure com se n'augmenta l'aforament, complint amb totes les mesures de seguretat establertes pel Procicat. El canvi afecta tant a les funcions familiars com a les escolars, que d'aquesta manera poden arribar al màxim d'alumnes. Els condicionants tècnics de la sala no permeten acollir l'aforament desitjable. El primer espectacle de la programació, que es veurà al principal, serà el 17 de gener. Es tracta del nou muntatge del sabadellencs Samfaina de Colors, anomenat Andròmines, els tresors d'una nina de drap. I cal que els homes entrin a l'esfera privada de la mateixa manera que les dones. Aquesta és una de les conclusions que la diputada del Parlament de Catalunya per Esquerra, Jen Díaz, defensa en el seu llibre Dona i Poder, presentat aquest divendres a la llar del llibre. La filòloga i escriptora estava acompanyada de les regidores municipals Glòria Llobet i Francisca Popi Maia.
En el text editat per Ara Llibres, Díaz fa una repassada a la seva experiència de 3 anys de diputada, assenyalant els biaixos de gènere dels espais de decisió. Un dels aspectes que destaca és com funciona la xarxa informal del poder.
Els passadissos del Parlament, el sopar de després, dinar entre la primera part i la segona part del ple. Per tant, tots aquests espais on quedes amb la teva gent més afí, parles de certes coses i condiciones finalment l'espai formal. En aquest espai els homes no fan coses diferents del que podem fer les dones, però resulta que les dones, a l'arribar-hi molt més tard, aquesta xarxa informal no la tenim teixida i no és tan forta. I, per tant, quan arribem a l'espai formal hi arribem en desigualtat com en altres tants espais que hi arribem.
Per Díaz cal una feminització quantitativa i la tria de representants només en funció dels mèrits serà vàlida quan hagin desaparegut els privilegis en el patriarcat i el capitalisme. Segons la diagnosi del Pla d'Igualtat del Parlament de Catalunya, les diputades repeteixen menys legislatures que els diputats. Per això la republicana creu que cal alçar la veu i explicar el que passa per fer que les experiències individuals passin a ser col·lectives. També defensa la creació d'una conselleria d'igualtat que endreci tota la part de gènere que està repartida pels diferents departaments i que generi de manera transversal polítiques igualitàries.
Va, va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia.
Quatre minuts per arribar al punt de les dues. El Tribunal Suprem ha acordat avui per unanimitat que l'Audiència Nacional repeteixi el judici contra Arnaldo Otegi pel cas Bateragune per un suposat intent de reconstrucció de la Mesa Nacional de Batasuna. Ho fa després que el propi Suprem es veiés forçat a anul·lar la condemna fruit d'una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. A Estrasburg va dictaminar que l'Audiència Nacional, que va condemnar Otegi a 6 anys i mig de presó i 10 d'inhabilitació per un delicte de pertinença a organització terrorista, havia vulnerat els seus drets. I el govern espanyol avisa que el pagament de Joan Carles I a Hisenda no l'exculpa de res.
El rei emèrit va pagar voluntàriament els 678 milions que devia Hisenda, però la setmana passada la Fiscalia ja va advertir que la investigació continua en curs. Si el monarca hagués fet el pagament després que l'avisés que estava sent investigat, el rendiment de comptes no l'exculparia de res. També s'està investigant l'origen d'aquests diners per garantir que no es va fer el pagament amb diners públics o aconseguits de manera irregular.
I acabem, el conseller Bernat Soler nega que organitzés l'1 d'octubre mentre era alcalde d'Agramunt. Soler ha anat a declarar avui al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el marc del segon judici a un alcalde per desobediència per facilitar el referèndum. La Fiscalia demana 1 any i mig d'inhabilitació i 24.000 euros de multa. Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Els actes solidaris són una de les activitats més típiques del Nadal, però aquest any també són una de les més necessàries. La recollida d'aliments ja és tota una tradició per a l'entitat Hermandad Virgen de la Fuensanta, que impulsa aquesta campanya benèfica des del 1952.
El seu president, Antonio Padilla, celebra que aquest any han aconseguit superar l'objectiu fixat, 50 lots per a 50 famílies, la majoria de la zona nord. Les persones que s'han beneficiat presenten perfils molt diferents, però totes elles es troben en una situació econòmica molt delicada. Antonio Padilla ha explicat al programa Al Matí que què els ha impulsat a recuperar la campanya de recollida d'aliments.
Nuestros abuelos, cuando se llegaron aquí en el tiempo de la emigración, se pasaban por las casas a los que más tenían para repartirles luego a los que menos tenían. Y nosotros ahora unos 15 años, cosas así, dijimos de recuperar las tradiciones de nuestros padres. Y empecemos a hacer unos lotes para la familia pues más vulnerables, aquella familia que ahora mismo por el COVID pues no están cobrando y que tienen muchos problemas.
Els lots que s'han repartit contenen una trentena d'articles essencials i també alguns torrons i xocolatines per celebrar el Nadal com toca.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i també la Júlia Ramon a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara arriba la informació esportiva a l'Hotel Suís. Recordeu que el Sabadell ha dormit la seva primera nit des de l'inici de la temporada fora de la zona de descens. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.